Anem cap a la tertúlia del dia. Saludem els tertulians d'aquest dimarts 21 d'octubre. Mossèn Joan Fenosa. Joan, hola, bon vespre.
Bona nit.
I Eric Bartolomé. Bon vespre, Eric.
Hola, bona tarda.
Gràcies a tots dos per ser avui aquí. Hem de parlar de la qüestió amb la que hem obert avui, i és que, bé, de nou, un dia més, Jordi Pujol Ferrusola torna a ser protagonista, perquè avui sortia publicat al diari espanyol ABC que hauria tingut negocis amb l'exdirector d'aquesta casa de Ràdio Televisió d'Andorra, Francesc Robert, a Anglaterra. De fet, Robert ja ho ha negat anteriorment a l'agència de notícies andorrana, qualsevol tipus de negocis que se'n parla aquí a l'ABC. Sí que és veritat, ha reconegut que va invertir en la societat Onslow Dictlin, que està en procés concursal per un negoci de promoció de naus industrials a prop de l'aeroport de Gatwick, però assegura que no sabia que Pujol Ferrusola tingués algun tipus de relació amb aquesta societat que va quebrar. Bé, el rotatiu ABC també afirma que Robert està sent investigat pel jutge Pablo Ruz en la causa contra Pujol Ferrusola per blanqueig de capitals i frau fiscal, i el motiu és que hauria venut al fill de l'expresident català diversos vehicles de luxe que es podrien haver pagat amb diner negre. També es parla en aquesta informació que podria haver fet Francesc Robert de testaferro de Pujol en diverses qüestions de negocis. Bé, caldrà veure com evoluciona tot plegat, però de nou el nom de Jordi Pujol Ferrusola, que ara esquitxa també directament amb algú amb nom i cognoms d'Andorra, no?
Bé, no és agradable, naturalment, sentir que gent que hem pogut haver tractat o que coneixem uns i altres estigui implicada amb aquestes històries. Són molts detalls i molt concret, no? Les suposades acusacions, perquè són naturalment suposades de moment, que publica el diari espanyol ABC, però bé, en qualsevol cas, tornar a estar en primera plana o en desena plana, és igual, per notícies d'aquestes, jo crec que no ens convé a ningú, i és la pitjor imatge que es pot donar a Andorra, perquè la realitat andorrana no és aquesta.
Mm-hmm. Joan.
Pregunta només, el secret bancari funciona o no funciona en aquest país ara?
Home, sí.
Aquest problema està...
A nivell judicial és l'única opció d'aixecar-los.
Aquest dematí he llegit a La Vanguardia de que Espanya vol demanar d'alguna forma que es pugui, que la informació d'aquí pugui passar baix. Amb motiu d'això, per això ho lligo, em sembla una mica inverosímil, per això ho pregunto, això. Okay. Conforme si hi ha un frau, hi ha el frau. Però hi ha el frau a Espanya. Tant aquí ens sentim esquitjats per aquest frau.
Sí.
Llavors, sí que tot el que sigui aquesta comunicació, suposo que hi ha bastanta gent a Espanya espantada per això, especialment a Catalunya. Te'n val la pena de que això, que menys que es tingui una mica clar, perquè jo no ho tinc gens clar, però això, amb les informacions que he llegit aquest dematí a La Vanguardia, sincerament, només era això, eh?
Sí, sí. Bé, parlem d'una altra qüestió, el seguiment d'aquest cas d'un resident català de 48 anys. Es va tenir la sospita en un primer moment que podria tenir Ebola, a la fi és malària, el que pateix, continua recuperant-se en una zona d'aïllament, s'ha sotmès a una segona prova. Déu-n'hi-do l'ensurt, no?, de que et diguin, ei, compte que vens de la zona, perquè venia de Guinea Conakry i de Sierra Leone, a banda d'haver estat a d'altres indrets, i sembla, doncs, bé, que tot haurà quedat amb un ensurt, però quan li diuen, compte, que enviem aquests anàlisi a Madrid.
És que viu això, és que no tenim idea nosaltres, en aquest país i a Catalunya, vull dir, vivim amb una bombolla, però l'angoixa que té en aquests països te deixa terrible. Les familiars que tenen gent, en conec un concretament que està a Sierra Leone treballant, casat amb una italiana d'aquest país. O sigui, ells estan allà, va patir aquest estiu una criatura, o sigui, estan allà, les que estan aquí tenen de patir molt. I, de més, encara fins a principi d'any no sortirà la vacuna. Ojo, que diuen que és una empresa canadenca i una altra europea. Tot això d'aquí ha creat una bombolla que no saben, i a més que està mal portat lo d'Espanya també, entre una cosa i una altra dius, estem en un món de despropòsits, mentre no passa res lo que és Àfrica l'oblidem, però quan passa qualsevol cosa que ens afecte, llavors ens sentim al·ludits. Però quants metges hi ha enviat a Europa i a Amèrica en aquesta zona. Sí que hi ha els metges sense fronteres, però quines sanitats europees o americanes, les forces asiàtiques, per exemple, Japó, quanta gent hi ha enviat per a pal·liar això? Preguntem-nos-ho, perquè no tenen sanitat. Com hi ha d'altres països de Sud-amèrica que no hi ha un sistema sanitari que sigui eficient. No se'l poden pagar. I llavors què passa? Viuen en l'angoixa i nosaltres vivim tan tranquils aquí. Quan passa un cas, mireu l'olió que s'ha passat, que s'ha liat, o la forma que s'ha liat a Madrid amb aquesta infermera.
Que se n'ha sortit,
I quan gasto ha causat a la sanitat pública. Que no passa res, que és necessari, per això ha pagat tota la vida. Però que quedi clar que no tenim... No és de rebut. Ens hem oblidat dels països més pobres del món. I els tres països més pobres d'Àfrica són els que tenen més èbola en aquest moment, o èbola, digueu-ne com vulguem. Mm.
Diu, hi ha gent que diu, home, que això afecti a europeus, a persones del primer món, americans i tot això, pot anar bé per la malaltia i per aquests països tan pobres, perquè, clar, aquí la vacuna segurament apareixerà abans, es mobilitzarà tot molt més abans, se'n parlarà molt més, i això de retruc pot ajudar a aquests països que estan en vies de desenvolupament també sanitari amb unes condicions precàries. No?
A mi em sembla molt greu això, i de veritat que és de justícia social, no és qüestió ja de dir, ets un capellà, per això t'hem de dir això, no. Per mi és de justícia social això.
Sí, subscric malauradament absolutament les paraules del mossèn, és així, no? Quan sembla que hi ha un mur invisible que ens protegeix, entre cometes, el primer món de totes les desgràcies que viu quotidianament el tercer món. L'Ebola no fa 4 dies que l'hem descobert. Àfrica el pateix des d'allà fa uns quants mesos amb una tassa de mortandat, i amb alguns països terribles, i el problema semblava que no existia. De cop i volta salta el problema a Madrid o a Canadà o als Estats Units, on sigui, i de cop i volta el problema existeix i es posa en marxa tot el recurs tota la maquinària occidental per poder fer front. A bona hora, no? Malauradament a bona hora. I si arriba la vacuna al gener, fantàstic.
I encara ara, quants medis els països rics hi han enviat? Això és una mica escandalós, això,
Una mica no, molt.
Bé, parlem d'altres qüestions més locals. El Sindicat d'Ensenyament Públic ha decidit fer una hora de vaga, la primera hora del dijous, en els diversos sistemes educatius, especialment andorrans, que és on hi ha més professors adscrits, més mestres professors adscrits o mestres al Sindicat d'Ensenyament Públic, i bé, llegiran un manifest que estan en contra d'aquest projecte de llei de la reforma dels complements de pensió dels funcionaris públics, i bé, és una protesta més aviat simbòlica, jo no sé l'efecte que tindrà. I bé, el dilluns al matí també, doncs, sembla que la vaga de zel del Sindicat de Duanes es posarà en marxa també per fer-ho que sincronitzi amb aquesta manifestació dels professors.
Estem parlant dels treballadors públics del país.
Sí, professors, mestres, gent, docents.
Estem parlant també de que això és per... el seu retiro,
o sigui, correcte,
el que és el cobrar, sí, al final de la seva carrera, sí, docent, o la seva carrera com a funcionari.
Sí.
Només, també els col·legis que en diem privats, que formen part del sistema, econòmicament del sistema andorrà, també el mateix, no?
Mm-hmm.
Ah,
sí.
Només això, per aclarir-ho.
Bàsicament, majoritàriament, el sistema andorrà, perquè és el que acull més mestres, però clar, per exemple, a l'ICE hi ha mestres que estan donant català, per exemple, i són, depenen del Ministeri d'Educació.
Tots els que depenen del Ministeri d'Educació, tots els de català, tots,
correcte,
els de medi,
sí,
i tots els de història andorrana.
Sí.
Més després, tots els que són dels col·legis que en diem privats, que en definitiva paguen per les fundacions o el que sigui, que són els que en diem confessionals.
Sí.
Tots aquests, tots els que pagui aquest govern faran això, no?
Sí.
No sé, jo tampoc el conec interiorment això, però jo sí que hi ha una llibertat que fa que la gent pugui actuar organitzada, i em sembla, doncs, més que res de justícia, res més.
Bé, amb la defensa de la llibertat d'expressió i de la llibertat del dret d'expressar la seva opinió amb la forma que la llei naturalment regula i preveu, jo crec que és absolutament lícit.
El problema és que no hi ha tampoc un dret de vaga regulat, no, i aleshores ara han demanat al Ministeri d'Educació i el Consell de Ministres.
S'haurà de definir uns serveis mínims, suposo, ràpidament. Bueno, doncs aquesta llei també és cert que fa dies que s'està reivindicant per part dels sindicats, i jo crec que com qualsevol país desenvolupat dels que ens envolta, que això ja és un fet absolutament assumit i normalitzat. No, no sé per què aquesta, entre cometes, tan complicada llei triga a veure la llum, quan realment no hauria de semblar que no és difícil, insisteixo, des de la distància, i bé, al final la llei et permet fer o no fer en funció de lo que tu vulguis reivindicar, amb unes condicions i amb garantir un servei mínim perquè l'usuari al final no en pateixi, en aquest cas els nanos que van a l'escola, i és tan senzill com això, i dins d'aquesta regulació tu et pots expressar la teva opinió i punt.
Jo penso que és més complicat. Aquí als usos i costums hi ha una història, hi ha una vida anterior en tot això, abans de la Constitució, que té un pes, i això d'aquí fa que s'equilibri i estigui a buscar un camí, però estigui a buscar el camí, però el camí ara en aquest moment encara no és un camí fàcil en aquest moment, tal com ho veig jo, la qual no vol dir que no tinguin dret a fer-ho i que ja forma part dels drets en aquest sentit dels ciutadans, però és que és complicat per aquest background que tenim nosaltres, i és més difícil que, per exemple, que Catalunya o Espanya o a França.
Per sí, perquè el moviment sindicalista de Catalunya, de França, mossèn, jo crec que ja...
Fé 200 anys.
Per això, de la revolució industrial anglesa...
Al principi del 19,
clar,
s'arma tot amb el Partit Socialista d'Espanya, i a França ja ve de la revolució, és una cosa d'aquests drets adquirits. Però aquí no hi eren aquests drets adquirits.
No, evident.
No, però és que a veure si aquí acabarem sent la reserva espiritual de ben bé no sé què.
No, perquè...
També hem de començar, jo crec que de forma
posar-se més al dia,
posar-se una mica més al dia i, escolta, sense inventar res, sense ser els primers amb res, d'acord, perquè ho som en poques coses, malauradament, però fets normalitzats a mig món occidental, entenc, aquí no haurien de crear més escàndol que el fet de posar-s'hi, regular-ho i s'ha acabat, no? I hi ha altra cosa mariposa que diu en castellà, bueno, i s'ha acabat, i no hem de crear un grandíssim debat, entenc jo, per tirar endavant això.
Ja, però jo ho veig una miqueta més amb aquest sentit de tradició, entens? I ho veig una miqueta més des del punt de vista dels usos i costums.
Uh-huh.
I tot això d'aquí és una cosa que no ha estat desenvolupada des del punt de vista de llei, i no s'ha parlat, o sigui, a lo que és el Parlament, no hi ha hagut un debat en quant
no,
per
és,
tant,
no
és molt difícil de regular una cosa que no ha passat per legislatiu.
Per això ha de passar, s'ha d'aprovar i s'ha de posar al dia Andorra. Però també demana, això, a més, li va dir Antoni Martí, a Ban Ki-moon, el secretari general de les Nacions Unides, que s'hi posaríem això i que hi hauria una llei de dret de vaga.
Clar, aleshores, els serveis mínims, com s'estipulen?
Clar, és això, que s'ha de consultar i s'ha de...
Seguim una taula i en parlem, però en parlem en base a què, si no hi ha una regulació, si no hi ha una llei. Ja entrem en el terreny de la nebulosa, no?
Bueno, una hora, de totes maneres, una hora és pràcticament simbòlic.
Sí.
Enteneu?
Sí.
És una,
totalment. Sí.
És una idea de dir, escolteu, fem-ho, que
veiem
el país
tal,
ho vegi, sí, que el país ho vegi, i que els nens no estiguin afectats en aquest sentit del seu rendiment. Si estem parlant de la primera hora, els que hem estat ensenyament, sabem més o menys el que és la primera hora. O sigui, que si volen poden atrasar l'entrada o entren la canalla i ja ho tens planificat. No és això, o sigui, és la idea de la visió i de la imatge.
Escolteu, ja tenim el 4G aquí, en marxa.
Això és fantàstic.
Molt ràpid, això de parlar per telèfon, de comunicar-nos, de buscar informació...
Per internet, navegar per internet...
Del FaceTime, de tot.
Sí, tot.
Tot.
Tu el tens, el FaceTime? Et comuniques en FaceTime?
No gaire, però el tinc, sí.
Molt bé.
Són coses petites, aquestes.
Què passa, el telèfon de vegades no
l'agafes? Que el meu telèfon el tinc, allò que se'n diu, bastant obsolet.
Quan volem quedar amb tu per telèfon perquè vinguis a la tertúlia, patim una mica.
Ara, però arribo, no?
T'haig d'un dia.
Ara no tindreu excusa, amb el 4G no tindreu excusa.
Sí, bueno, però que tot que es tingui de comprar...
Per satèl·lit o per on sigui.
Ah, sí, s'ha de comprar el terminal concret, perquè n'hi ha uns quants que no funcionen, perquè diu que a partir de l'iPhone un 5 cap a baix no funciona.
Per tant, jo tinc l'iPhone 4, per tant no funciona.
No, semblaria que no. I Samsung es veu que s'ha de certificar
el
la
Galaxy,
xarxa.
No?
Sí, el Galaxy. Mm. De moment, les caps de parròquia i també el pas de la casa. I més endavant...
Cas de parròquia vol dir les set parròquies.
Correcte, les set parròquies.
Més el pas de la casa, que és poble, vale.
Exacte, i més endavant ja ho desenvoluparan...
Tots els quarts,
no? Extensió. Els quarts, no.
Vale.
Vale? Bueno, ja la tenim aquí. També hem tardat, eh? Perquè altres països ja estan en marxa.
Bueno, perquè aquí tampoc, no hi ha allò que se'n diu... una competència...
Ara, un milió...
Ferotxa, diguem que no
ja,
hi és.
Ja. Val, per dir-ho bé. 1,5 milió d'euros, d'inversió, Déu-n'hi-do.
Això costa 1,5 milió
sí,
d'euros per posar la xarxa a tot el país.
Sí, senyor. Escolteu, en Xavier Prats, el degà del Col·legi d'Economistes, que diu que govern ja està tardant a l'hora de donar més informació sobre l'imminent implantació de l'IRPF a partir de l'1 de gener. Això ho diu el degà del Col·legi d'Economistes.
És una mica amb la línia del que hem comentat alguna vegada. Falta aquesta pedagogia d'explicar el que es fa, el que es farà i quines conseqüències tindrà. I no la sensació de que ho farem i després ja ens trobarem
ja ens en sortirem
i ja farem el que calgui per arreglar-ho.
Ja. Escolta, mostra gastronòmica. Vosaltres dos que viu a Ordino, la tornarem a tenir el 16 de novembre. Semblava perillava.
Sí, bueno, perquè això és un gasto comú. I que ara és una gran... És un gran aparador i que, a més, la gent el gaudim i, a la vegada, també ajuda a l'escola d'hostaleria del Liceu. És una mica tot. Jo crec que és una bona cosa pel país i per la parròquia.
Ho és.
I, a més, sou habituals, em sembla. Joan Fenosa, mossèn, merci.
Moltes gràcies.
Ieri Guardolom, merci també. Bé, anem plegant veles, ho deixem pel que fa aquest dimarts. Recordeu, demà tornarem a la cita amb la informació en aquesta segona edició a partir de les 7. Que passeu molt bon vespre. Recordeu, la informació continua als flaixos horaris. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.